Tiqui-taqui de l'Estel Migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Va, 2 minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda i cada dilluns a aquesta hora és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Xavier Pastor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Què tal la calor, Xavi?
Bueno, bé, jo aguanto bé la calor.
Sí?
I em fa més nos el fred, sempre, sí.
Anava a dir, ets dels meus, però no, ets dels teus.
Sí, jo soc de calça curta, samarreta curta i de barques o xancletes, sí.
Que bé,
jo soc de platja, sento, haig de dir, soc de platja.
Qui no sabem si és de platja, de muntanya, de calor o de fred, és Juanma Moreno, el president del Partit Popular andalús, que ha aconseguit aquest cap de setmana, de fet ahir, una majoria absoluta històrica a Andalusia. Mm. Deixa'm preguntar-te primer de tot què creus que significa un canvi d'aquest tipus per Andalusia.
Bueno, jo crec que en el fons Andalusia ja ha tingut també resultats d'aquest tipus en el passat, amb una altra força política, no? En aquest cas era el PSOE, qui dominava, no? I ara és el PP. Jo crec que potser, sense que ningú se m'enfadi, jo crec que el PP ha substituït doncs, aquest fenomen, no? Aquesta manera de portar aquella comunitat. Arribia uns, ara n'hi ha uns altres.
T'ho preguntava, Xavi, perquè em resulta curiós, és a dir, jo tinc un dubte al respecte de tot plegat. Hi ha gent que entén molt bé que hagi guanyat el Partit Popular. No dic que hi estigui d'acord, eh? Dic que hi ha gent que ho entén molt bé i hi ha gent que no ho entén gens. No sé si aquest problema de no entendre ben bé el que passa a altres comunitats autònomes és el que acaba provocant a vegades tensió entre les mateixes comunitats autònomes.
A mi m'agradaria saber exactament aquestes persones que diuen això, què és el que no entenen. Al cap i a la fi, fora de determinades comunitats, com Catalunya, el País Basc, potser ara València, Comunitat Valenciana, hi ha alguna més, habitualment, o governava el PP o governava el PSOE. L'aparició de Ciutadans va ser una cosa, diguéssim, nova i estranya, ara desapareix, però el normal era això. Sí, que, bueno, i el BNG, si vols, també posem a Galícia, no? Com a també una comunitat diferent, no? Segurament coincidia amb les històriques, eh? Allò que en diuen les històriques, quan estudiàvem dret constitucional, però no sé, jo crec que en el fons aquí hi ha hagut una substitució d'una majoria, dic, un partit polític per un altre. Jo estic convençut que hi havia gent que havia votat el PSOE i que ara està votant el PP a Andalusia. Jo crec pel presidencialisme del candidat, a mi m'ha recordat una miqueta doncs, aquesta manera de governar aquest presidencialisme, molt, molt pujolià, no? Pujol havia aconseguit majories absolutes perquè el candidat Pujol, no?, havia aconseguit arrossegar molts vots de gent que segurament, que quan tocava l'hora de les eleccions a Madrid, diguéssim, a l'Estat, votaven una cosa i, en canvi, quan estaven votant a la comunitat o al territori o al país, el seu país votava en un altre.
Clar, recordem que les darreres municipals d'Andalusia el PP va ser escombrat de tots els ajuntaments, eh?
Per això et dic que jo que he meritat dos debats, sincerament he vist que el candidat, el presidencialisme del Bonilla Moreno, del Moreno Bonilla, doncs funciona, és la persona que ha funcionat molt bé en els debats i estic convençut que la gestió del PP no ha sigut ni millor ni pitjor que la que feia el PSOE en el seu moment i que la gent, si l'ha votat, està contenta. Segurament hi ha un element, un tercer element, que és que hi ha allò per evitar que Vox pugui entrar en el govern, no? Hi haurà gent que haurà votat el PP. A mi el que em fa por d'això és que el PP es aparegui en escena com els salvadors, no?, de l'extrema dreta, quan tots sabem que el Vox neix del Partit Popular.
De seguida et vull preguntar per això, Xavi, ho comparaves tot plegat la imatge de Juanma Moreno amb el pujolisme i sense treure la raó, eh? Però no és cert que el PP també té bastant candidat presidencialista, ho dic per Juanma Moreno, yeah. Ho dic per Díaz Ayuso, i ho dic inclús si anem cap a casa nostra a Badalona amb el cas de Xavier García Albiol, que pot més la marca de Xavier García Albiol que la del Partit Popular.
Sí, però jo et deia el Bonilla i parlava de presidencialisme, comparant-ho amb Pujol per la moderació. És a dir, fixa't que els altres dos o possibles tres persones que m'hagis pogut dir, no ho sé, que m'has parlat de dos, diguéssim que som més radicals, eh? Són I en canvi, el candidat del PP a Andalusia, el Moreno Bonilla, se presenta com un candidat moderat que defensa la seva terra, defensa Andalusia i que, a més, parla de gestió, o sigui, ha parlat de coses que ha fet i de coses que s'haurien de fer.
De fet, això ajuda a reforçar, intueixo, la imatge de Núñez Feijóo davant un Pablo Casado que volia expulsar, inclús, a Juanma Moreno.
Ah, bé, això no ho desconeixia, això de l'expulsió.
Sí.
Bueno, ara s'està venent com que des d'Andalusia s'està treballant per la recuperació del PP a tot l'Estat i com la possible oposició al Partit Socialista. Bueno, de dir això, a que realment s'acabi convertint en això, hi ha molta cosa, eh? Hi ha moltes coses que han de passar. Jo crec que el resultat del PP Andalusia és un resultat bo, però insisteixo, no ens ha de sorprendre quan és un territori que quan s'ha de volcar, se volca cap a un partit polític i acaba donant-li majories.
Recordo que n'hem parlat, del que significa l'extrema dreta, de com fer-hi front a l'extrema dreta, i n'hem parlat molt, però és evident, i ara ho deies, Xavi, que aquesta campanya electoral ja ha estat marcada per això, no només des de l'esquerra, que ja fa temps que té aquest discurs del vota'ns a nosaltres, que si no mira qui ve, sinó també s'hi ha afegit la dreta i sembla que a Juanma Moreno li ha funcionat. Però atenció, perquè no sé si fins a quin punt li podria servir a unes generals, sobretot a una esquerra que li ha passat el que li ha passat i que li està costant moltíssim de digerir aquesta derrota d'Andalusia, una derrota històrica. I si es queda amb l'únic discurs de vota'ns a nosaltres, que si no venen els altres, vaja, no sé quin és el següent projecte.
Bueno, fixa't, primer de tot, avui algú em deia, escolta, a mi em sembla que el que ha fallat és el candidat del PSOE, jo també ho crec, i segurament per la gent que és socialista d'Andalusia, doncs va molts anys, i encara avui, la Susana Díaz deveria ser la seva candidata, no? Mentalment tothom a l'imaginari tenia clar que era la seva dieta. Evidentment s'han produït situacions han provocat aquest canvi. I després una divisió també en l'esquerra, és a dir, en lloc d'haver-hi dos, doncs n'hi havia tres partits. Si tu divideixes també el vot, doncs tendia a intentar aconseguir vots de gent que potser no troba el seu partit que els representi, però també això fa que divideixis, no? Que la gent s'ho pensi i digui, home, però si m'han dividit, vol dir que quan anem junts, vol dir que està passant alguna cosa. I això ja n'hem parlat més una vegada, que quan hi ha divisió, hi ha conflicte a nivell d'un partit polític, contra les files, la gent malfia i diu, ui, aquests no estan bé, no? Mm. I en canvi veiem un PP que el que demana és, escolta, vota'm a mi i no votis a Vox, perquè jo sí que sóc una força moderada. Això és una cosa interessant que penso que està canviant o que estan intentant que es produeixi aquest canvi, perquè bueno, el PP també havia tingut la tentació d'anar a radicalitzar-se per intentar agafar l'espai de Vox, i en canvi bueno, està veient que si es modera i demana aquest vot útil de la dreta, no, de centre-dreta, doncs aconsegueix fins i tot que hi hagi gent que no està en el centre-dreta que acabi votant aquell partit que creu que pot governar. Bueno, interessant, són coses que estan canviant, que fins ara doncs, la gent acaba votant aquell que li agradava, fins a, bueno, a situacions insospitades, no de votar partits que finalment no acaben entrant en cap govern o en cap, no tenen cap representació, i en canvi ara doncs, tornem una miqueta allò que ja coneixíem d'aquest vot útil, d'aquest vot doncs, cap al partit que governa i no ho ha fet pas malament, si és així, vull entendre que ha sigut així, tot i que ha sigut crítiques, i una esquerra un altre cop dividida. Sí, que això tampoc no és una cosa nova, ho havíem vist en el passat.
Això és el que ha passat a Andalusia aquest cap de setmana, però hi ha més qüestions sobre la taula. Per exemple, jo crec que ha passat una mica desapercebut, però el que està passant a la Unió Europea aquest cap de setmana i que també ens deixa una imatge sense precedents és la de Robert Habeck. Per qui no sàpiga qui és el ministre federal d'Economia del Partit dels Verds alemany, i precisament ell, Partit dels Verds, i ha estat precisament ell el que ha anunciat que després que Rússia hagi restringit l'enviament de gas a Alemanya, doncs s'haurà de reactivar algunes de les plantes de carbó que s'havien proposat eliminar de cara al 2030. Això em fa pensar en quan els polítics han de prendre decisions, no?, que no agraden a la ciutadania, però que tampoc agraden als seus plantejaments polítics, i s'hi troben davant i ho han d'explicar.
Clar, és que li va la supervivència. Clar, és que si no poden doncs, tenir energia elèctrica, no poden escalfar, no poden tenir fred, no poden fer res abans de pensar, diguéssim, en qüestions, diguéssim, ambientalistes, purament ambientalistes. S'ha pensat també en que la gent ha de poder viure, ha de poder tenir un plat de taula, els elements bàsics de la supervivència. I, a veure, d'entrada sembla contradictori que una persona que sigui una persona que creu en les polítiques ambientalistes, que creu en que cal haver-hi un canvi en la manera de les fonts que s'han de fer servir per poder tenir energia, doncs que es vegi obligat a dir el que ha dit. Sincerament, trobo una acomodació a la realitat, no? I al final la realitat és dura, la realitat es fa pesada, i en aquest sentit segurament el gran problema que té Alemanya és la dependència que, no? Que mai s'hagués imaginat que la dependència del gas rus doncs acabaria passant-li aquesta factura, no? En cas d'un conflicte bèl·lic. Ningú s'imaginava, no? Que podríem estar en aquesta tessitura, però ja està.
Ara bé, Xavi, si agafem aquest precedent o aquesta imatge d'aquest cap de setmana i ho extrapolem a les polítiques d'arreu, no sé jo si estem gaire acostumats els ciutadans a veure polítics de dretes fent plantejaments d'esquerres perquè els han de fer, perquè toquen aquell moment i ho han d'explicar, o a la inversa, polítics d'esquerres fent plantejaments de dretes perquè és el que toca en aquell moment. Primera, si ho entenem com a ciutadans, I segona, si això afecta el mateix partit que ho proposa i que ho ha de fer de cara a les properes eleccions.
Segurament els ciutadans estan sorpresos quan un polític fa un plantejament, no? Que ningú s'enfadi, que ningú polític s'enfadi, però com que vivim de declaracions i contradeclaracions, i el millor exemple és el tema dels jocs d'hivern, per exemple, no? On hi havia una proposta molt sèria, consensuada, i resulta que al final no hi ha res, i que al final...
Res, s'ho han carregat tot, s'ha acabat el serial.
Exacte, els catalans hauran de sols, el Comitè Olímpic Espanyol diu que hi havia una proposta... M'entens? És a dir, hi havia un moment... Primer això, i després jo entenc que tothom és conscient que davant d'una situació d'emergència, una situació d'urgència, que algú canvi de plantejament, bueno, a mi em semblaria el més normal del món. És a dir, si alguna cosa necessita la política en aquest moment, d'allà on sigui, d'on vingui, és flexibilitat, és a dir, poder canviar d'opinió, perquè veus que la realitat es fa tossuda i et porta cap a un cantó, no ha de suposar cap drama per ningú, al contrari. Tu has de pensar en l'interès general i el bé comú de la gent. I aquest també segurament és un element que deu sorprendre a la gran majoria de nosaltres quan un polític fa això. És a dir, quan pensa en el bé comú, l'interès general de la gent, i no en qüestions potser partidistes. I tampoc vull fer crítica, però sí que és veritat que veiem moltes vegades que els plantejaments estan pensats des de la visió i única visió del guany a curt termini d'un partit polític per damunt del guany a llarg termini d'un país o de la gent que hi viu. Per tant, penso que... Bueno, a mi no em sorprèn, i benvingut sigui, si hi ha aquesta flexibilitat i aquest canvi d'opinió, que és el més normal del món. Normal del món, ho hauria de ser.
Va, de seguida parlem d'un tema que sé que t'agrada molt. Abans, però, ho comentàvem amb l'informatiu d'avui, Dia Mundial del Refugiat, i tenim molt present encara la situació d'Ucraïna i de tantes altres guerres, de fet, que generen moviments migracionals, i normalment són en massa, cap a altres països, normalment també de la Unió Europea. Deixa'm preguntar-te, en aquesta plana de conflictivitat, com es conjuga tot aquest fet amb la manca d'un sistema, a vegades, que deixa de ser clar i que permeti deixar entrar les persones com a refugiades? És a dir, hi ha conflictivitat entre drets humans i el que anomenem realpolític?
Sí, en el cas d'Ucraïna també ho hem vist, no? De gent que durant molt de temps ve d'altres conflictes armats, d'altres indrets del món, i el fet de que els ucranians doncs siguin europeus, no? Que estiguin al continent europeu, que estiguin tan a prop de molts països, davant d'una situació de conflicte bèl·lic, que s'ha facilitat molt l'entrada d'aquesta gent, que ho trobo bé i normal, perquè aquesta gent algú els ha de poder acollir. Tanmateix s'hauria de també pensar què pot, com és que als altres els hi costa tant, i segurament sota l'epígraf de refugiat polític de vegades no es donen les circumstàncies, estic convençut que no es donen les circumstàncies, però evidentment la gent amb necessitat que ve a països o que surt del seu país doncs per intentar millorar la seva vida s'agafa aquest tipus de possibles casuístiques perquè sap que serà més fàcil la seva entrada. Sí. Potser hem de reduir una miqueta els criteris i hem de pensar més en les persones i que aquestes persones, quan accedeixin, doncs, que tinguin les millors condicions de vida i que també sàpiguen on venen, a quin país venen i què poden fer, què poden deixar de fer i quina és la manera d'actuar d'aquest país, la manera de funcionar. Això també és important, eh? Per intentar que no hi hagi conflictes després de qualsevol tipus, de convivència o el que sigui.
Va, pràcticament 12 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Jo crec que no erraré gaire si dic que avui Xavier Pastor ha somiat així. És així o no, Xavier?
I tant.
Per qui no ho sàpiga encara, el Girona, que torna a vibrar amb els seus equips d'esport, tant de bàsquet com de futbol, eh?
I tant, i tant. Bueno, increïble, una temporada increïble, eh? Vull dir que hem passat de ser un equip que estava a punt del descens, no?, quan va arribar a l'entrenador, el Mitchell, i a guanyar, bueno, a poder accedir a primera a través d'un play-off. O sigui, això és una cosa, és un miracle. O sigui, pel Girona això és un miracle, per moltes qüestions, i segurament aquí hi ha l'element del camp. Ens haurem de plantejar doncs que potser totes les vegades que jugui el Girona un play-off no els ha de jugar, a Montilivi, sinó que els ha de jugar fora, perquè cada cop ho ha fet a Montilivi ha sigut un autèntic drama, ha sigut un autèntic calvari.
Deixa'm preguntar-te, tu que estàs per allà... No et volia preguntar què significa pel Girona, que tots més o menys ens en podem fer una idea, sinó què significa per Girona. És a dir, què significa això pels gironins?
Per la ciutat de Girona?
Sí.
No, colofón, no? És a dir, Girona, sí, home, és un... Girona és una ciutat que quan fa uns quants anys se projecta al món, i ho dic així, es projecta al món, i que a més acull la gent, i el gironí l'únic que li faltava, com també li passa també, potser menys, però també li passa a Tarragona, i segurament també li deu passar a Lleida, no?, poder tenir aquest primer nivell del món de l'esport, i jo crec que s'han fet les coses bé. S'han fet les coses bé. El fet d'arribar a un play-off, encara que el perdis, és fer les coses bé. Jo era un Twitter, deia que les finals, els play-offs, només juguen els guanyadors. I pot passar una cosa, o que el guanyis o que no el guanyis, però hi ets. I aquí hi ha hagut una inversió, sempre calen calés, no ens hem d'enganyar, i també calen bons professionals. I tant en el bàsquet, que també està en una situació igual, eh?
Sí, senyor.
Podem comparar el bàsquet Girona, que a més, al capdavant, doncs hi ha una persona de la qual jo conec, que és el Jordi Pla, que ha sigut estudiant nostre, i que a més, hi mantinc contacte, no?, al capdavant, i està en una situació similar. Ens deia, escolta, hem estat a la part de baix de la categoria, i hem tingut un reforç econòmic i de persones que ens han ajudat a millorar qualitativament el joc, i parlo del Marc Gasol, del president, i amb el futbol és cosa del mateix. Si busques les persones i tens com a mínim recursos necessaris, les coses acaben funcionant.
Aniràs a la Rua aquesta tarda o no, Xavier?
No puc anar-hi, tu.
Oh.
No puc anar-hi. tinc força feina i no podré anar. Però, a més, jo sempre he dit que l'exemple del Futbol Club Barcelona és un bon exemple, no? El Barça és un equip amb bons jugadors i amb calés, i fins que no arriba algú amb un caràcter, amb una forma de jugar, amb un entendre el món del futbol, entendre com es juga, posar una filosofia, el Barça no va canviar. Estic parlant de Johan Cruyff. Espero, i entenc que per aquí, que tant el Girona de bàsquet, amb el Marc Gasol, com el futbol, amb Michel Sánchez, i també està el Quique Cárcel i molta més gent, que imprimeixi aquest caràcter i que hi hagi un estil, una manera de jugar i una manera d'entendre el joc, i també, si vols, la vida, en el fons. Al final la vida és així, és a dir, has de ser constant, has de ser tossut, has de ser pesat, i al final els èxits arriben per la feina, no?
Conflictòleg, politòleg, director de postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Xavier Pastor, com sempre, un plaer i moltes felicitats per aquesta gesta, que també és teva.
Moltes gràcies.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada, que vagi bé.